L'ús del català aquesta setmana ha tornat a ocupar molts titulars. D'una banda, per exemple, a Madrid, amb els diputats del PP, de Ciutadans i Vox, que protestaven amb aquests crits de libertà, libertà, durant el debat arran de la nova llei d'educació espanyola, aquesta anomenada llei CELA, que consideren que desprotegeix la llengua espanyola a les aules, també per aquest altre moment.
Señor Botran, tengo que pedirle, por favor, que pase a utilizar la lengua común de esta cámara, que es el castellano, y a la que nos debemos reglamentariamente, usted y yo. Muchas gracias.
Deia que el motiu de fons d'aquest retrocés és l'espanyolisme, el nacionalisme lingüístic espanyol.
Señor Botran, discúlpeme, le pido por favor de nuevo que atienda la cuestión que le estoy planteando y por tanto que utilice la lengua que reglamentariamente nos obliga. Muchas gracias.
En qualsevol cas, aquest nacionalisme lingüístic...
Señor Botran, por tercera vez... Le pido que se atienda la...
Va ser aquell moment que finalment la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, va acabar retirant-li la paraula al diputat de la CUP, Albert Botran. Tot això ha passat mentre algunes alarmes lingüístiques es disparaven per les conclusions de l'última enquesta d'usos lingüístics, que, en fi, ha mostrat una baixada de l'ús del català molt significativa, especialment als joves a Barcelona i l'àrea metropolitana. Concretament, la ciutat ha baixat 10 punts, del 30% al 19,6, en només 5 anys, del 2013 al 2018. De motius se n'han llançat molts, entre ells l'augment de la població estrangera en els últims anys, però entre moltíssimes altres coses. Per això avui al Via Lliure ens volíem fixar en una part d'això, és a dir, en com reaccionem els parlants de català davant d'una persona que ens sembla, per al seu físic, que no és nascuda a Catalunya. I en la dificultat que, per tant, creem en aquestes persones, si és que han vingut d'un altre lloc del món, a finalment aprendre el català. Ho farem escoltant l'experiència d'un parell de persones, entre elles, que han après català a Barcelona. Un és en Diego Salazar, ell és gestor cultural d'origen colombià, fa 15 anys que viu a la ciutat. Què tal, Diego? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I l'altre és la Xiaomeng Shang, que és filòloga, que és lingüista, que és membre del grup de lingüistes per la diversitat de la Universitat de Barcelona, que fa 4 anys que viu a Catalunya. Què tal, Xiaomeng? Com estàs?
Hola, què tal?
Bueno, Diego, aquesta setmana feies un si era aquesta setmana o finals de la setmana passada, un fil de Twitter dirigint-te als catalanoparlants respecte a les persones que heu nascut fora de Catalunya. Què és el que els hi deies?
Bueno, estàvem amb un grup d'amics aquí a casa parlant del debat que hi havia amb el tema de les dades de l'ús de la llengua catalana a Barcelona, no? I vam començar a parlar... I clar, van sorgir unes quantes opinions del grup, no? Que érem tots latinoamericans, no? I clar, hi ha algunes coses que ens interessaven bastant, no? El tema de per què ens preguntaven per què hi ha com una mena de costum social, no? Que d'alguna manera ens tanca les portes a una vida d'un català col·loquial, no? Potser utilitzem el català en ambients més formals o laborals o a les universitats o als estudis, no? Però a la vida quotidiana és més difícil, no? I és una mica difícil també entrar dins d'ambients, diguéssim, catalanoparlants, col·loquialment, no? I aquesta era una de les conclusions que sorgien, i això és el que vaig escriure amb unes altres coses, no?
Diego, sobre el teu cas particular, tu saps que hi ha hagut molt debat sempre, o en els últims anys, per la immigració, particularment que arriba de l'Amèrica Llatina, no? Perquè, així com a d'altres llocs del món que no parlen ni català ni castellà, es considerava, ostres, doncs mira, han d'aprendre alguna llengua, per tant, ja han de fer l'esforç. Una part dels catalanoparlants pensaven, com que aquestes persones arriben d'un lloc on el castellà, que és una de les nostres llengües, ja està implantat i que, per tant, arriben amb una d'aquestes dues llengües, no voldran o costarà que aprenguin el català. Què creus que hi ha de veritat en això?
Jo crec que hem de pensar quins són els incentius per parlar català de la gent que viu a Catalunya i que no el necessita, diguéssim, per viure. Perquè pensem que aquí a Catalunya hi ha gent que viu en anglès o que treballa en anglès, no? Les llengües en aquesta situació, en aquesta vida de món, en aquesta ciutat globalitzada, no? Aquest projecte de Barcelona cosmopolita, no? Doncs tenim una part de la gent que viu i treballa en altres llengües, no? Llavors s'ha de pensar en els incentius. Quins incentius tenim per parlar la llengua? I jo crec que aquí hi ha un tema important a pensar i a parlar, que és el tema de la representació de la diversitat en els mitjans de comunicació, en les produccions culturals, perquè bàsicament estem sota representats, superrepresentats, com es diu, en els mitjans.
Infra.
No? Nosaltres,
infrarepresentats
en els mitjans, infrarepresentats en el món cultural, en la política, no? I llavors no hi ha referents, i això és una opinió que es veu molt, no? Si no necessites la llengua i no tens referents, no? Doncs evidentment és un mes a mes, diguéssim. No?
Bueno, i a part, això també perpetua, segurament, és molt interessant això que estàs dient, Diego, perquè perpetua la imatge que determinades persones no parlaran mai català. És a dir, si tu, com que els teus mitjans de comunicació en català, com que les produccions teatrals, cinematogràfiques, etc, les persones que tenen aparença, posa-li sud-americana o subsahariana o asiàtica, mai parlen català, mai et donarà la sensació que et pots dirigir en català a aquestes persones, no?
Sí, jo crec que hi ha una això de la infrarepresentació que es veu a molts llocs, no? Això afecta el dia a dia, perquè tu, jo parlo català, ja veieu que parlo un català més o menys, que
perfecte.
No és correcte, diguéssim, no?
Perfecte, però, Diego.
Clar, i a mi em canvien, jo intento parlar en català, a vegades em canvien perquè no? Es veu aquest accent i aquí comencen com els problemes, perquè et comences a pensar, no ho parlo correctament, llavors
clar. Jo
ni ho parlo, no?
És molt bo això, perdona, Diego, eh? O sigui, fins i tot et canvien quan ja els hi has parlat en català i llavors automàticament tu el que penses és, ostres, quina vergonya, no l'estic parlant prou bé i per això estan fent el gest de canviar.
Sí, fa poc en un museu aquí a Catalunya estava parlant amb una noia que era evidentment catalanoparlant i quan vaig començar a parlar amb ella en català, ella em va canviar directament i jo li vaig dir no, però parlem en català i em diu no, però puc parlar en castellà. I jo, parlarem en català. Jo vaig insistir i vam acabar així, no? Però hi havia aquesta... que és un tema complicat perquè hi ha com aquesta idea que es veu molt a Twitter i tal, no? Aquesta idea que el català s'ha de parlar d'una forma hipercorrecta, amb una fonètica perfecta, no? I a veure, hi ha moltes formes de viure a Catalunya i moltes formes de parlar en català, no? Nosaltres, diguem, els que hem vingut de fora, que som un 18% més o menys a la ciutat, doncs ja som bastants, diguéssim. Som una població que vivim aquí, que treballem aquí, que paguem els impostos aquí i que parlem també la llengua, no?, d'aquí.
Clar, clar. En el cas de la Xiaomeng, crec que és aquí, et deu passar fins i tot encara més del que ens està explicant el Diego, perquè encara potser hi ha més sensació que un ciutadà de trets asiàtics no és capaç o no sabrà el català. No deu passar... Bueno, percentualment, quantes vegades se t'han dirigit en català tu respecte a les que ho han fet en castellà?
Jo diria que en les converses diàries a fora, jo crec que només 10% de persones parlen català de veure la meva cara. O sigui, la seva primera opció és català, només 10%.
Déu-n'hi-do. I fins i tot, ara, en el cas del Diego, ens deia, fins i tot quan jo els hi parlo català també em canvien. A tu també t'ha passat això?
I tant. Vull dir, normalment canvia en castellà, però fins i tot quan vaig al centre a fer unes compres a una botiga, no?, que sí. Es dirigeix en anglès, fins i tot. Que és molt normal que veu com una turista, així.
En el teu cas, i el Diego no sé si és el seu mateix cas, però la Carme Junyent ens feia, que a més tu hi treballes amb aquesta filòloga per nosaltres de referència com la Carme Junyent, que ens deia, hi ha un repte respecte a la població sud-americana o llatinoamericana, que és que a vegades tenim els catalanoparlants tenim aquesta cosa de, com que ja venen amb el castellà, no li parlarem en català perquè serà un problema, quan descobreixes que la realitat a molts països de l'Amèrica Llatina no és tan diferent de la de Catalunya, que tenen molts idiomes propis que han estat, bé, com en el cas del català, han estat bé reduïts per la pressió del castellà, no? I que, per tant, trobaríem moltes més vinculacions de les que ens pensem. Això, en el teu cas, passa també? A la Xina també passa?
Sí, i tant. Vull dir, com que a la Xina el mandarí és la llengua més prestigiosa, com el castellà aquí a Espanya, llavors, i normalment la gent, especialment del sud, també parla un altre dialecte, entre cometes, que, diguem-ne, de fet és una llengua perquè és, no són mútuament intel·ligibles, no? Llavors la gent també aplica aquest pensament, és com de pensar que el català és com la seva llengua que, del poble, de la població, que sigui la llengua parlada local, com d'una... Sí, sigui pensar el català com a una posició així inferior que el castellà, com la seva llengua respecte al mandarí, diguem-ne.
Xiao Meng, en el teu cas, llavors, tu que coneixes evidentment molts xinesos a casa nostra, és cert la percepció catalanoparlant que hi ha molt pocs xinesos que parlen català?
Jo diria que és veritat. Vull dir, hi ha molta gent, especialment la segona generació dels immigrants, de fet, saben parlar català, però la seva opció, o sigui, la primera opció sempre és el castellà, que no sabem per què.
En el teu cas, Diego, passa? És a dir, els teus companys, és a dir, que no sé, que puguin ser llatinoamericans, hi ha poca presència del català o poc coneixement del català?
Jo crec que a poc a poc la gent va entrant, i també això depèn de les històries de vida, del recorregut al país que cada persona té, no? Perquè jo sí penso que hi ha una resistència, és evident, i hi ha una resistència, entre altres coses, per tot això del que parlaven dels incentius, no? Que és, si fem ús de la llengua i això ens retribueix alguna cosa, no? Com en el meu cas, bàsicament, jo vaig fer la universitat aquí i després vaig començar a treballar en ambients catalanoparlants. Llavors, per mi, és una eina, no? per viure, diguéssim, no? Llavors tinc el meu incentiu, no? Hi ha altres que tenen l'incentiu, no sé, de la parella, o que volen, o simplement gent, no? Que em deien fa poc, no? Que troba referents culturals, no, interessants, no? I a partir d'aquí fan la connexió amb el català. El tema dels espais segurs dels que es parla, no? Espais segurs per parlar el català, espais on no et sentis diferent o senyalat, no? Sí. Són molt necessaris. Es necessita parlar el català col·loquialment sense polititzar-lo, no? Sense assenyalar ningú, diguéssim, no? Pel seu accent o pel seu nivell de llengua, diguéssim.
Sobre precisament aquesta relació entre els catalanoparlants i la resta de la població i la capacitat de parlar-li a una persona que està aprenent-ne, deixeu-me saludar el Màrius Serra, que és un gran amant de la llengua, a més d'escriptor. Què tal, Màrius? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Estava sentint a la Xiao Meng i al Diego Salazar i t'anava a preguntar què és el que penses quan sents el que expliquen.
Doncs em sembla molt interessant, perquè han llançat unes quantes idees clau, sobretot quan el Diego parlava de la infrapresència o de la poca visibilitat de col·lectius d'origen, en el seu cas llatinoamericà o en d'altres, en els mitjans. És veritat que partim d'un problema d'autoestima col·lectiva baixa, els catalanoparlants, diguem, una sensació com defensiva. Aquests espais segurs dels que parlava el Diego, de vegades hi ha gent que els confon amb portes endins i amb una idea clau capgirada, que és la idea de la mala educació. És a dir, majoritàriament el marc mental de molts catalanoparlants és se senten en conflicte o en fals si parlen amb algú que no és catalanoparlant d'origen i mantenen el català, quan en realitat la veritable mala educació és veure algú que per als seus trets facials o per la seva fluïdesa a l'hora de parlar veus que no és catalanoparlant d'origen i canviar immediatament al castellà, perquè això és una exclusió implícita, no? Jo crec que aquí està la mare dels ous. Després els problemes són molt més amplis en l'era digital, a l'hora de tenir models, com demanava el Diego. És evident que si el Messi que porta aquí des que tenia 14 anys doncs parlés el català seria un model transversal i majoritari, però això va com va.
Sí, de fet, Màrius, el que volia preguntar, i després m'agradarà saber l'opinió que en tenen el Diego i la Xiaomeng, que és que els catalanoparlants ens hem trobat tots, tots, qualsevol persona que ens estigui escoltant s'hi haurà trobat alguna vegada, en situacions que ens semblen violentes, que no sé si ho són, però que ens semblen violentes, no sé, una aparició en un curs, ara, per exemple, online, aquests dies, no? Que hi hagi, doncs, 15, 10, 20 persones que s'estigui fent en català i que una persona digui es podríem fer un castellà o vaja, en una altra, en unes circumstàncies semblants, no? A la universitat ha passat 3.000 vegades això, no? Quina hauria de ser la reacció correcta d'un catalanoparlant perquè no se senti malament davant d'això, però alhora que pensi a mi, igual m'estan faltant a mi el respecte demanant el canvi.
Sí, sí, torna a ser una situació paradoxal. A veure, si estem en un àmbit reglat, com és una classe universitària, per exemple, això és una decisió que es pot conèixer. És a dir, vivim ara en la pandèmia, cada cop més, tothom prereserva, tothom planifica, tothom mira. Doncs algú que s'apunta a un àmbit reglat, com és a la universitat, una de les coses que allà s'estableixen és en quina llengua es dona aquell curs. Per tant, moltes vegades el que hi ha és una, diguem, un ús d'una prerrogativa que no tenen a algú que ja s'ha apuntat a aquell àmbit, però després força la màquina en aquell moment perquè hi hagi un canvi, no? Davant d'això jo penso que el que cal és fermesa a l'hora de mantenir les condicions preestablertes, alhora que fet amb la màxima empatia i amb la màxima raó. A la que baixem a l'àmbit de el per què de les coses, el conflicte normalment es dissol, perquè es pot parlar fins i tot de gent que s'ha apuntat a cursos en anglès sense saber-ne gaire i no se li ha acudit demanar que li canviessin la llengua, no? Hem de mantenir aquesta, diguem, aquesta fermesa i no baixar com si ens agafessin en falsa, com si hem de tornar amb l'autoestima baixa cap endins. El que passa és que la gestió, jo crec que el més important és el que deia el Diego, dels àmbits culturals, els àmbits col·loquials, és a dir, no tant l'aula, que aquests dies amb la llei s'està discutint, que si blindem la immersió, quan, francament i amb dades, sabem que la immersió ni tan sols dins de l'aula no s'està complint, o hi ha molts casos que no es compleix. Però bé, no entrem aquí, entrem al pati. El que no ens podem permetre és perdre el pati. I aquí sí que estem en un altre territori que va més en l'àmbit de la seducció, en l'àmbit de la normalitat relacional, amb el bilingüisme passiu, amb canvis i salts de llengua i, sobretot, en treure el policia lingüístic que tots portem dins i una certa voluntat de corregir els altres, bandejar-la de la relació amb la nostra gent. És a dir, no fer que cap no catalanoparlant que es llança a parlar en català se senti, com el Diego insinuava, de dir, potser no ho estic fent bé, que em canvien la llengua, no? Això sí que és un àmbit molt privat, molt personal, i que depèn, diguem, d'un marc mental que costa transmetre, perquè de seguida que toquem la llengua apareix el conflicte.
Clar, en el teu cas, Diego, no sé si t'has trobat en aquesta situació d'assistir, no dic a la universitat, o a una situació determinada, un curs d'alguna cosa que està funcionant amb una certa normalitat fins que algú aixeca la mà i diu, podeu canviar, lo podemos hacer en castellano, i si ho has vist, i què has pensat quan ha passat això?
Sí, ha passat. Sí, de fet, fa uns anys feia un màster a la Universitat de Barcelona i la meitat de la gent que estava apuntada era d'Amèrica Llatina, que venien directament a fer el màster, no? I per quedar-se aquí a Catalunya l'any i mig del màster. I, clar, això era el tema, diguéssim, del màster, perquè, diguéssim, que sí que significava un problema, diguéssim, per alguns i algunes, que directament no en tenien gaire, no direm res, perquè diguéssim que el català i el castellà són semblants, no?
Sí.
Però sí hi havia aquest problema, diguéssim, dins de l'aula, no? Això és una cosa. Una altra cosa, no?, és quan ja estem parlant de gent que porta, diguéssim, més temps. Per això és que aquí, amb aquests temes, s'ha de segmentar bastant de qui estem parlant, no? Perquè a vegades jo escolto o veig al Twitter, no?, gent que diu, no, perquè si et parlen, has de parlar sempre en català, no? I això que deia el Màrius de l'empatia i de ser una mica raonables, també, no? Doncs, és veritat, s'ha de fer un esforç per parlar en català, perquè és una lluita aquí i estem amb aquesta lluita. Però també hem de mirar, hem de mesurar una mica, no?, amb qui estem parlant, quina és la situació del parlant que tenim davant, no?, perquè tenim gent o que acaba d'arribar o que està en una situació molt difícil, no?, i que això no sigui, doncs, un impediment, diguéssim, per ajudar o per intentar acompanyar a persones que han vingut de fora.
És molt interessant sentir-ho de la veu del Diego Salazar. Ell és un gestor cultural d'origen colombià, fa 15 anys que viu a Catalunya, i la Xiaomeng Shang, que és filòloga, lingüista, membre del grup de lingüistes de la diversitat de la UB, fa 4 anys que viu a Catalunya i que parla aquest excel·lent català. Xiaomeng, Diego, una abraçada ben forta. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres.
I també al Mario Serra. Tenim una feinada, Marius?
Sí, és un dels temes contemporanis, és d'aquest segle XXI. És evident que aquestes segones generacions d'una immigració extracomunitària, per dir-ho en termes políticament correctes, doncs està creixent en un país que ha de creure en la seva llengua. I el que no pot ser és que hi hagi grans escarafalls cada cop que, doncs, per raons polítiques hi ha una pica baralla, però que després aquells mateixos que s'omplen el pa de gran patriotisme, després siguin incapaços de mantenir una conversa en català amb el primer que passa, que fa l'efecte per al seu aspecte que ha vingut de lluny, no? Cal empatia, les llengües evidentment que són per comunicar-se, però les llengües enriqueixen, sempre sumen, per tant, sempre que els estem donant el català a qui vingui, els estem afegint valor, els hi estem donant, no els hi estem prenent res, i sobretot el que cal és enfrontar-se d'una manera desacomplexada al discurs de la vergonya que fa molts anys que sentim aquí, que és capgirar tota la realitat sociolingüística. Allò de que el castellà està perseguit, allò de que és de mala educació no parlar en català en segons quina persona, etc. És a dir, això cal desmuntar-ho amb un somriure a la cara, amb cultura. El Diego parlava de cultura, d'actes culturals, de mitjans de comunicació. Doncs en cultura cal tornar-li a donar valor, adherir valor al fet lingüístic, que no sigui una mera, diguem, opció de l'ordinador de tocar un botó, no? Puc fer en català, fer en castellà, i me'n vaig a YouTube, i com que YouTube mantindrà més en castellà, doncs escolteu, hi ha 6.000 llengües al món i a internet només n'hi ha 160. És una proporció molt, molt, molt bèstia, no? De manera que no ens omplim la boca a favor de la diversitat, de les espècies i de tota la qüestió ecològica, doncs, i la qüestió ecològica lingüística. No estarem aquí nosaltres, diguem, fent una mica, arronsant-nos per no enfrontar-nos a una situació que pot ser incòmoda, que és un conflicte, però que els conflictes només es resolen si els enfrontes de cara.
Mentre estaves dient això, estava veient les imatges a través de Televisió Espanyola de les manifestacions a Madrid, ara mateix, a aquesta hora, contra la llei Celà, anomenada així,
i que
en bona part tenen a veure precisament amb la qüestió lingüística a les aules. Jo només faig una reflexió més, que en parlàvem fa unes quantes setmanes quan va sortir el seu llibre amb la Carme Junyent, i ella fa una proposta, i a qui ens estigui escoltant ho pot provar, que és no canviar de llengua durant els pròxims 2 mesos. En situacions convencionals del dia a dia. No, fer el xip de dir, quan entri en un bar, quan em dirigeixi algú, quan agafi una trucada de telèfon, quan estigui conversant amb un desconegut, no deixar de fer servir el català, a veure què és el que passa. I puc dir que alguns dels que ho han provat i que em consta, m'han dit, saps què passa? Majoritàriament, no res. Que aquesta és la gran conclusió de tot plegat, que a vegades la gent va amb molta por i al final, la majoria de vegades, no passa absolutament res.
Al contrari, minuts. El que passa són coses bones.
Exacte.
Jo t'asseguro que això aquesta tàctica la practico des de fa uns 42 o 43 anys i t'asseguro que funciona.
12:10, Màrius, una abraçada.
Una abraçada.
Que vagi molt bé. 12:10.